totes les entitats, com no, aquest final del 2000, com de qualsevol any, aquest final del 2012, també he posat sobre la taula assemblees ordinàries, assemblees de balanç, assemblees electives, etc etc. I el Centre Excursionista no n'ha estat aliè. Tot plegat. Joan Totosaus, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
En Joan Totosaus és el Centre Excursionista des de...
Ui, des de principis dels anys 90. Sí, sí, fa uns quants anys. I estic a la Junta des de mitjans dels anys 90, quan el president Ricard Baqués, i això, doncs fent muntanya i també una miqueta ajudant per allà.
I hi havia aquí darrere una certa, no sé, obligació ètica, moral, o responsabilitat ètica o moral?
Sí, sí, a veure... Clar, el centre va passar un moment molt dolorós fa 3 anys quan doncs, desgraciadament va morir en un accident de muntanya el nostre president, en Lluís Miravent. Aleshores s'hi va posar la persona que feia de vicepresident, en Xavi Massana, però clar, ens vam veure una miqueta tots forçats per aquesta situació. Diguem que aquesta situació ha arribat fins al punt que ja tocava a fer renovació de la Junta. En Xavi doncs va dir que no se sentia amb ganes de continuar al davant, i de fet, si he de ser sincer, jo inicialment tampoc gaire, però una miqueta allò, el plat a la balança, contrapesant una cosa i l'altra, i vaig pensar que, a veure, que també una miqueta doncs mig com homenatge a l'amic, doncs també podia ser bo que això, que intentés agafar aquell testimoni que durant tants anys havia portat en Lluís, i doncs intentar que la seva feina doncs tingués una certa continuïtat, ara que també doncs hi ha un bon grapat de gent jove que es fitxa per sota, i que per tant doncs ens permetrà posicionar el centre més enllà d'aquells aspectes particulars doncs que també ja porten Xavi des de fa molts anys, com són les sortides de senderisme.
Això és com aquelles coses que qui té ganes de posar-s'hi i qui té ganes de posar-s'hi després de Lluís Miravent.
Sí, sí, no, la situació era complicada, i de fet ho ha estat, i ho continuarà sent, en el sentit d'aquest de dir, ostres, és que diguem que aquest procés de successió no ha estat natural, ha estat un procés de successió forçat per les circumstàncies. Aleshores, doncs, clar, ningú li agrada posar-se en una situació que realment és gairebé sobrevinguda. No li va agradar a en Xavi, i no em va agradar a mi tampoc. Ah. Però bé, la situació és la que ens ha portat. Hi ha gent que en aquell moment també doncs es va incorporar a la Junta, gent que no estava col·laborant, i que també va dir, doncs va, dono un pas endavant i ajudo amb la feina que hi ha. I aquesta gent doncs de fet ara també continua, i també hi ha gent que ha decidit doncs donar aquest pas al costat, doncs per dir, bé, pues, diguem que hem passat una etapa, hem cremat, perquè diguem que aquí s'ha embarrejat també molta qüestió personal de cadascú.
Ah, és que entre altres coses, diguem-ne que per primer cop viurà en Joan Totosaus una etapa diferent. Ell va arribar a la Junta per afinitats personals, d'alguna manera, amb Ricard Baqués, amb Lluís Miravent, i ara, per dir-ho d'alguna forma, en Joan Totosaus és president del Centre Excursionista de Sitges per la circumstància fonamentalment sobrevinguda arran de l'accident de Lluís Miravent, no?
Certament, el que passa és que, clar, cadascú té un tarannà i té una trajectòria, i aleshores, doncs, jo també entenc que sóc continuador d'una trajectòria que em precedien doncs les persones que has nomenat.
Aquesta és la principal diferència, suposo,
sí,
no?
Sí, 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 certament, però això no vol dir que clar, que en el fons, clar, no hi ha hagut eleccions, és a dir, que aquí hi ha hagut un grup de gent doncs que ha mostrat la seva disposició per continuar treballant a la Junta, gent que ha decidit retirar-se, gent que s'ha incorporat nova i gent que ha decidit continuar.
Sense anar més enllà, fins a quin punt la personalitat dels presidents ha marcat la manera de funcionar, la manera de ser del Centre Excursionista de Sitges?
Doncs bastant, d'una manera bastant important. En Ricard, doncs, molta gent el coneix i té un caràcter, doncs, prou marcat i unes conviccions prou fermes, no? per marcar una línia. Posteriorment, en Lluís, que era una persona extremadament conciliadora, però també tenia una idea molt clara del que era la muntanya. I de fet en Xavi Massan ha estat continuador en la via més del senderisme d'aquesta idea. En el fons, doncs clar, evidentment l'excursionisme pot ser moltes coses, oi? I aquí podríem obrir un llarg debat sobre la història del moviment excursionista català, que va molt més enllà del que és en si una entitat esportiva. I que té molts lligams amb la cultura, etc, etc. Però, clar, tot hi ha molt la gent ha arribat a l'excursionisme de moltes vies diferents, i la gent que ha arribat a l'excursionisme des de l'escoltisme, la gent que ha arribat a l'excursionisme des de la pràctica d'una pràctica esportiva, o la gent que ha arribat a través d'intentar fer salut els caps de setmana, doncs, per fer senderisme. Aleshores, clar, tot això també marca cadascú com s'apropa en aquest esport, i a partir d'aquí, doncs, clar, la gent que agafa la responsabilitat en les entitats a partir d'aquests camins, doncs això fa que es vegi diferent. Per tant, en el fons, no deixem de ser, a diferència de la gran majoria dels esports, una comunitat molt heterogènia. Mm-hmm.
Doncs ho plantegem així. No és que l'excursionisme estigui de moda, sinó l'esport a la muntanya o les activitats a la muntanya sí que veritablement hem viscut una eclosió molt gran, no?
Sí. A veure, com ho emmarquem, això? Som un esport barat? O es pot considerar que som un esport barat, tot i que no ho som tampoc un esport barat, perquè el material, i sobretot a partir de determinada gamma, i si vols viatjar, doncs encara és molt més car. Però clar, calçar-se unes sabates i començar a caminar per la muntanya és una de les coses més barates que hi ha. Per tant, doncs, es pot considerar que l'excursionisme és un esport barat.
O millor dit, es comença per aquí.
Sí,
tothom comença per aquí, no?
A partir d'aquí, què ha passat en els darrers temps? Clar, l'excursionisme, per buscar un punt de partida, podríem anar molt enrere, però per buscar un punt de partida durant la dictadura, l'excursionisme a Catalunya, doncs, va ser alguna cosa més que calçar-se unes botes i anar a la muntanya. Era un petit espai de llibertat que va tenir molta gent, doncs, per poder continuar practicant una activitat, però lligada molt, molt, molt a un concepte de país, a un concepte de cultura, etc, etc. Clar, passat això, malgrat que aquest aspecte reivindicatiu, doncs, s'ha pogut mantenir, hi ha hagut una certa herència, una certa línia, clar, no és el meu cas, perquè jo quan vaig anar a la muntanya això no era, però la gent que em va portar a la muntanya era hereva d'aquesta,
d'aquesta sensibilitat. D'aquest context històric, no?
Correcte. Amb el temps s'hi ha afegit molta altra gent que diguem que no ha vingut de les mateixes fonts. I, per tant, doncs, però que sí que ha volgut practicar aquest esport tan senzill com això, com calçar-se unes botes i un dia, doncs, agafes el cotxe i te'n vas a no sé què i puges no sé on, o fas una travessa. No necessites, en principi, no necessites ni federar-te, tot i que des del centre recomanem que tothom es tregui la targeta, però en qualsevol cas no hi ha cap necessitat. Tothom pot practicar muntanya sense estar federat. No necessites un material excessivament complicat, unes botes que no et llaguin i la roba d'abric corresponent, i poca cosa més. Per tant, doncs, això permet que molta gent hi vagi. Després, a sobre, hi ha hagut un fet suplementari, i és que des del govern català s'ha impulsat moltíssim l'esport relacionat amb la muntanya. I l'exemple màxim, elevat a la màxima expressió, tot i que ell ha hagut de sortir a fora per poder practicar aquest esport, a veure, el vam tenir la setmana passada en aquell documental que ens va passar a TV3, en Kilian Jornet, que és, potser, diguem, no deixa de ser un bolet, però és un bolet que no és ell únic, perquè hi ha un bon grapat de gent jove de la seva generació, és a dir, dels que ara tenen entre 20 i 30...
Emmirallats per aquestes consecucions.
Correcte. I aleshores hem convertit...
Consecucions, estil de viure, l'esport, d'alguna manera...
Sí, però el que passa és que la muntanya ha passat a convertir-se per una gent... I compte que és legítim que així ho sigui, el que passa és que no tots compartim com a mínim aquesta filosofia d'una manera tan clara. Hem passat a convertir aquest esport en una cosa de primer, segon i tercer, és a dir, a que hi hagi podis a la muntanya, una cosa que, diguem, fa uns quants anys, clar, l'esport a la muntanya sí que sempre n'hi ha hagut de competicions.
Ho diu en Joan com si fos quelcom gairebé antinatural respecte a l'essència pròpia
del muntanyisme.
D'acord.
És a dir, l'objectiu del muntanyisme...
Jo pregunto per si hi ha molts ortodoxos també en aquesta matèria.
Sí,
el muntanyisme és...
Ho trobaràs des del més ortodox, el més comprensiu i el que ho
que
abomina.
No pot, d'acord.
És a dir, ho trobaràs tot. Però en qualsevol cas...
Però és a dir, hi ha afició, hi ha esport de lleure i hi ha esport de competició a la muntanya.
Me'n vaig a la famosa frase de Mallory, que potser és la que defineix més el concepte del muntanyisme com s'ha entès durant tot el segle XX. Ara potser durant el segle XXI això canvia i per tant doncs tot és... Però clar, Mallory l'any 20 i poc que després es va morir pujant l'Everest, perquè quan encara no l'havia fet ningú, el Mallory va intentar fer l'Everest, molt bé, era un muntanyista anglès. I a més era molt famós a l'època perquè a Anglaterra el muntanyisme hi era un esport amb gent coneguda quan aquí...
Que el practicava.
Ah, exacte, i anaven als Alps, òbviament, no anaven més lluny, però Mallory doncs, va ser un dels primers himalaistes, i ell va, en una entrevista que li van fer en un mitjà anglès, li van preguntar, escolta, i vostè per què puja a muntanyes? I la resposta de Mallory va ser, perquè estan allà. I aquest concepte, és a dir, jo vaig a la muntanya perquè està allà i aleshores tot això comporta una filosofia, jo em vesteixo, jo em fusiono amb la natura, jo la respecto...
Ens aturem aquí. Un centre excursionista ha de respondre a aquest concepte?
A veure, durant el segle XX responia en aquest concepte.
Però ara... no pot només respondre a aquest concepte.
Correcte,
ara.
És possible que no. És possible que no. El que passa és que, clar, aquí, per això dic que som una comunitat molt heterogènia. Perquè el que era abans una cosa molt simple, molt pautada, en el fons...
Durant molt de temps.
Tu vas a fer natura, llavors, durant la dictadura, aquí no només es feia natura, sinó que també es feia país, etc etc. Doncs tot això ha passat sense deixar d'existir. Hi ha un altre concepte. Jo vaig a la muntanya perquè és una manera de practicar un esport de competició. I, de fet, les institucions han promogut aquest aspecte. Per què? Doncs perquè hi ha hagut també un cert interès...
El que està clar és que ha funcionat. Perquè
hi
ha una... Vaja.
Hi ha hagut una eclosió d'aquesta... I una eclosió interessada, perquè, en el fons, clar, la Generalitat ha trobat aquí una via de camí perquè Catalunya tingui una presència internacional en l'esport.
D'acord.
Perquè com la Federació Espanyola no hi havia apostat per aquesta modalitat, doncs clar, Catalunya ha pogut competir internacionalment en aquest esport. I això ha fet que la Generalitat hi hagi abocat més
recursos
perquè no pas en d'altres esports, simplement perquè...
I com ha estat rebut tot plegat per les entitats excursionistes, que no sé si s'han vist superades o no per aquesta expectació general que han creat proves esdeveniments d'aquest tipus?
Home, diguem que amb una certa superació. Per què? Doncs, i també hi ha un debat molt de fons en el món excursionista. Hi ha les entitats històriques, les de tota la vida. Hi ha molta gent que es pensa que la Federació de Muntanya és el SEC, el Centre Excursionista de Catalunya, i no, és una entitat més. És la que té més socis, perquè està a Barcelona, el carrer Patritxol, no me'n recordo del carrer, però bé, és la més històrica. Però això no vol dir que sigui l'única. N'hi ha moltes entitats excursionistes, n'hi ha de molt grans. Hi ha la Unió Excursionista de Catalunya, que de fet té seccions a tot Catalunya també, que també és una entitat però amb seccions, i després hi ha una pila d'entitats excursionistes més grans, el Muntanyenc de Sant Cugat, etc, que són grans, i o el de Sabadell, etc, i entitats més petites. Les més petites, doncs, aquí a la nostra regió, que són les divisions territorials entre el Penedès i el Garraf, en tenim una. Els més grans són la Talaia i els centres consistents del Penedès, és a dir, els centres de Vilanova i de Vilafranca, i a continuació ja aniria Sitges, que és una entitat dintre de l'àmbit excursionista català mitjana, és a dir, tenim ara mateix uns 350 associats aproximadament, dels quals uns 150 es federen. Ara ho comptem més per federats, compte,
que no per associats.
Que no per associats, que això és una altra cosa. Abans tot es comptava per associats, és a dir, la gent que doncs tenia les ganes, la disposició de participar de la teva entitat. Ara no. Ara no només és això, sinó que també la gent que part es treu l'assegurança corresponent per anar a practicar l'esport.
Hi ha, en alguns casos, això, un interès prioritari en poder obtenir l'assegurança i per això algú es fa soci? O no es veu massa sovint?
Sí, això? És a dir, no, molta gent es vol associar per treure's l'assegurança.
D'acord, perquè la treu un preu, suposo, bastant més econòmic.
És un preu, pel que dona, és una assegurança un preu bastant econòmic. De fet, fa uns anys fins i tot ens va haver les necessitats de canviar el model d'assegurances, perquè fins i tot gent que feia, per exemple, de la Federació d'Halterofília, es federaven en muntanya, perquè clar, els hi sortia molt més econòmic l'assegurança de la Federació de Muntanya que la de la Federació d'Halterofília.
I cobria el mateix.
I cobria més coses,
més
la de
coses
muntanya,
la muntanya que
i
no
per
la
tant, doncs, clar, com els d'Halterofília doncs, tenien moltes tendinitis i moltes coses, doncs aleshores es federaven en muntanya. Què va passar finalment? Doncs que les tendinitis van sortir de l'assegurança de muntanya.
D'acord.
I aleshores va acabar.
Que ni uns ni altres se'n van poder beneficiar.
Què passa? Per competicions l'assegurança de la federació és obligatòria, òbviament, i això passa sempre. Per no competicions, home, nosaltres sempre ho recomanem, sobretot pel tema dels rescats. Dels rescats se n'ha parlat moltíssim, també. Clar, els rescats a casa nostra els porta a terme el govern, i per tant, doncs, sense assegurança també et vindran a rescatar. Altres països no passa això, és a dir, va ser molt celebrat o molt conegut el cas de dos muntanyers catalans penjats a la, entre ells un de molt conegut, penjats a la cara nord de l'Eiger, que van trucar per sol·licitar un rescat perquè van canviar les condicions meteorològiques, i el primer que van fer els suïssos va ser trucar a veure si aquests senyors estaven assegurats abans d'anar-los a buscar, perquè ells entenen que si et poses allà i sense assegurança no posaràs en risc un equip de rescat si després no tens la seguretat de que com a mínim cobraràs el rescat.
D'acord. Sense cap altre qüestionament que no sigui aquest,
Sí, clar, això potser excedeix el criteri moral, però no deixa de ser una manera.
Ho preguntava així per... Hem de suposar que arran del que comentava en Joan d'aquesta eclosió de l'esport a la muntanya, l'oferta, la demanda, què ha d'oferir un centre, què li poden demandar a un centre i, sobretot, quines són les obligacions de cadascú en determinades circumstàncies i moments en què es practica esport a la muntanya, més enllà ja de caminar, que és del que gairebé no en parla ningú a aquestes alçades.
Això lliga amb el que em preguntaves abans. Com hem rebut els centres aquesta eclosió? Clar, de fet, amb l'aparició de nous centres, hi ha molts centres que han aparegut gairebé via internet amb l'únic objectiu d'assegurar associats. I s'han convertit com una mica d'empreses de serveis, doncs perquè doncs la gent es pugui assegurar
a preus més raonables.
És a dir, el preu és el mateix per tothom, però ells ofereixen l'assegurança. La gent s'associa en aquest centre, aleshores ni tan sols cal que faci doncs cap mena d'activitat amb ells, pot fer-la o no, i ells proposen històries. Clar, en aquestes històries està el valor afegit que ells en poden treure de benefici. Per tant, en el fons, alguns d'aquests centres estarien actuant com a empreses encobertes, cosa que no hauria de ser l'objectiu. Per tant, doncs, des de les entitats tradicionals es veu amb un cert recel aquesta oclusió d'entitats que doncs fan tota la tramitació a través d'internet. Nosaltres, el centre, la nostra entitat, és una de les que té la quota anual més baixa de Catalunya, però amb bastanta diferència.
Què val?
10 euros. Què passa? Doncs que va haver un moment que de cop ens vam trobar que no parava de venir gent que es volien associar amb nosaltres. Ostres, i això, estic parlant de fa molts anys, I al final vam dir, bueno, però què està passant aquí? Clar, llavors ho vam detectar. Clar, la gent parlen, miren, busquen, cerquen, i això que nosaltres el preu no el tenim enlloc. Per evitar això.
Per evitar això, no?
I clar, van trobar que si s'associaren nosaltres es podien federar d'una manera molt econòmica.
D'acord.
El preu de l'assegurança més 10 euros. Què passa? Al final vam introduir una clàusula que només associàvem directament a gent de Sitges, i la gent que fos de fora de Sitges havia de presentar un aval de socis. Clar. Que era una manera de
passar el sedàs.
I continuem rebent correus de gent que ens demana de que veure que és que voldria tal, els hi dius, mira, la solució és aquesta, llavors ja no contesta.
D'acord, anem per la gent de Sitges, perquè hem de suposar que la porta del centre hi pot anar. Des d'algú a qui li agrada fer esport de competició a la muntanya, o que té en el seu punt de mira, diguem-ne, proves competitives a la muntanya, fins qui vol fer una mica de boulder, fins que vol fer senzillament anar d'excursió a fer GRs per tot arreu.
Correcte.
Ha augmentat també el ventall, suposo, d'interessos diferents dins un centre excursionista, no?
Sí, certament. De fet, des de fa 30 anys no para d'obrir-se aquest ventall. Hi ha un exemple molt, molt clar i molt curiós. Si vas a caminar pel Garraf qualsevol cap de setmana, veuràs milers de persones, milers no, però veuràs moltes persones practicant bicicleta de muntanya. Molt bé, fa 15 anys la bicicleta de muntanya no la practicava gairebé ningú, perquè l'única bicicleta que es practicava era la de carretera. I la bicicleta de muntanya eren quatre il·luminats que portaven uns ferros que pesaven, déu-n'hi-do, i que pujaven a la muntanya. Molt bé. Quan es va inventar aquesta modalitat ciclista, la gent que practicava aquesta modalitat ciclista van trucar a la porta de la Federació de Ciclisme i els van dir, escolteu...
Nosaltres fem això.
I la Federació de Ciclisme no en va voler saber res. I aleshores van trucar a la porta de la Federació de Muntanya. I la Federació de Muntanya els va acollir com a especialitat, perquè no deixa de ser anar a la muntanya. Clar, això ha crescut tant que aleshores la Federació de Ciclisme va dir, ei, que jo també els vull amb aquests.
D'acord.
I aleshores ara hi ha el pacte, tot i que hi ha hagut moltes baralles, hi ha el pacte de que la bicicleta de muntanya amb aspecte competitiu se n'encarrega la Federació de Ciclisme,
i
la bicicleta de muntanya en aspecte lúdic se'n pot encarregar la Federació de Muntanya, i de fet s'assegura també per bicicleta de muntanya. Què
però,
he volgut dir amb això?
D'això no en podem... No en podem dir excursionisme.
Sí, sí que ho
sí,
és,
sí.
Clar, perquè és fer una excursió.
És fer una excursió,
clar,
eh?
Si vas en bicicleta pel Garraf, estàs fent una excursió pel Garraf. El que he volgut dir amb això és que hi ha hagut un creixement importantíssim de noves modalitats d'acostar-se a la muntanya, i que totes aquestes han anat encabint-se dintre del ventall del que històricament era l'excursionisme. És a dir, si l'excursionisme o el muntanyisme a principis del segle XX podia considerar-se, doncs, la gent que s'acostava a peu a la muntanya, la gent que amb moltes dificultats feia excursions d'alta muntanya, tot i que diguem moltes dificultats perquè els mitjans de transport eren molt precaris, etc. I després, doncs, la gent, que eren quatre però també ho feien, que començaven a fer escalades, especialment doncs, per Montserrat, clar, tot això, que diguem, aquí eren tres aspectes, tot això s'ha incrementat de manera exponencial, perquè els d'Espelio tenen una espeleologia, tenen una federació pròpia ja, però Espelio va entrar inicialment dintre de la Federació de Muntanya. A part de l'escalada, i a escalada hi ha una pila de modalitats. Has esmentat el boulder, però clar, hi ha el boulder, hi ha l'escalada esportiva, hi ha l'escalada de grans parets, hi ha el que vulguis, i aleshores, tot, clar, tot això també està aquí incorporat. Hi ha la bicicleta de muntanya que hem comentat.
Tot allò que, diguem-ne, no porta motor, eh?
Correcte, no porta res
ja
motor.
Ja està. L'excepció és el motor.
Ah,
eh? Tot allò que porta motor sí que no formaria part del sentit excursionista, tal i com es planteja en un centre excursionista.
I després, per últim, l'esquí de muntanya. I tot el que és col·lateral d'aquest esquí de muntanya. Hi ha una federació d'esquí, però la federació d'esquí bàsicament només es dedica al que es considera esquí alpí, que és l'esquí de pistes, de pistes treballades, i per tant puges amb remuntador i baixes esquiant.
D'acord, no l'esquí de fora pistes ni de...
Però totes les altres modalitats d'esquí, primer hi ha l'esquí de fons, que també sembla que no té federació. Ara aquí no t'ho sé dir del cert, sí, l'esquí de fons està dintre de la federació d'esquí també. però ja es pot considerar com una petita part de la, del que contempla l'excursionisme, i a partir d'aquí tota la resta, el surf de neu fora de pistes, les excursions d'esquí de muntanya, és a dir, amb pells de foca per pujar cap a les muntanyes i baixar esquiant. Clar, tot això també són modalitats. Per tant, estem parlant d'una gamma de modalitats amplíssima.
I gent que practica aquestes modalitats pot arribar a la porta d'un centre excursionista i dir: bon dia, em vinc a fer soci. Clar, i correcte. Jo faig pells això. De foca, o vaig amb raquetes per la neu, o...
A veure, normalment la gent practica més d'una modalitat. Tampoc és que la gent sigui molt exclusivista, és a dir, el que fa esquí de muntanya a l'hivern, òbviament a l'estiu no en pot fer, no sé que se'n vagi a l'Argentina. Per tant, doncs, farà altres coses a l'estiu, siguin pujar pics, o siguin en bicicleta, o sigui totes les coses juntes. Per tant, doncs, en el fons, l'excursionista acostuma també a ser molt heterogènic. I qui vulgui, sempre la imatge clàssica de l'excursionista és de moltes tauletes, malgrat que hi ha gent que només es dedica a una cosa. Especialment els escaladors acostumen a ser bastant fidels al que practiquen, els més fidels de tots són els escaladors, però la resta d'excursionistes, doncs, en el fons, acostumen a tastar-ho tot, i el mateix client jornet. Clar, evidentment el client jornet va amb esquís a l'hivern, però no va amb esquís a l'estiu.
Hi ha també una qüestió generacional aquí?
Sí. Diguem que s'ha incrementat. Sempre hi ha hagut aquesta gamma molt diversa, no?, de practicants de diverses modalitats, però a mesura que s'han anat introduint noves modalitats, hi ha hagut gent més jove que també que les ha practicat. Ara, una de les darreres incorporacions, que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, però a veure, hi haurà un altre que te la defensarà, eh? És a dir, que tot és raonable i respectable, és això del Nordic Walking. El Nordic Walking, que és caminar per la muntanya amb uns bastons. El que passa és que, clar, són uns bastons especials, fan cursos perquè has de caminar d'una manera que ells et diuen, perquè d'aquesta manera aprofites molt millor l'energia i camines d'una determinada... Sí, i a veure, per això no vull entrar a qüestionar massa coses, però en el fons hi ha gent que defensa que això és una modalitat també.
D'acord. I hem de suposar que els més veterans deuen pensar que...
És que mirar per la muntanya. Però bé, però probablement si aquí a la taula hi hagués un defensor del Nordic Walking, també trobaria uns motius pels quals diria: no, és que això és una modalitat diferent del senderisme. Pues probablement, perquè a veure, el Nordic Walking el van inventar els noruecs quan no tenen neu allà, per entrenar braços i manera de caminar de l'esquí de fons, que és el que practiquen ells quan està nevat.
Hi ha més gent jove que mai a la muntanya?
Sí.
Per alguna raó que tingui relació també...
Millor dit, que mai no, però que els darrers anys sí.
Que els darrers anys sí.
Que mai no, perquè...
Què havia passat i què passa ara?
A veure, probablement el que va passar és que la generació de l'escoltisme, que és la generació, diguem, de la dictadura i postdictadura, es va fer gran. La generació que va venir després, potser, pel que sigui, no es va mostrar tan interessada a practicar.
No us incentivava prou a la...
Diguem que la motivació cultural de país,
no
etcètera,
era suficient.
No era suficient com per que la gent anés a la muntanya. El fet que ara hi hagi els caramels en forma de competicions, de noves modalitats esportives, ha fet que molta gent jove hagi tornat a retrobar aquestes ganes d'anar a la muntanya, però això sí, d'una manera diferent, d'una manera, doncs, més a competir, més a entrenar, repeteixo, molt raonable, però sense aquell concepte d'allò d'entrar a la natura, d'imbuir-se, que en el fons no deixa de ser, i el que estic dient és contradictori en el missatge que, per exemple, l'altre dia en el reportatge aquell sortia del Kilian Jornet. És a dir, el Kilian Jornet competeix molt per entrar a la natura, però no deixa de competir. Per tant, va per un crono. I després ell t'explica que no, que està allà i que, i que és la manera de sentir-se part...
I la seva germana comentava que tenia aquelles tres llistes d'objectius que s'havia marcat, la de les competicions, etc, etc, i la de les competicions ja la tenia tota guixada perquè ho havia aconseguit tot.
Sí, però llavors et sortirà un altre senyor que sigui tan bo, és difícil, però que sigui gairebé tan bo com en Kilian, i et dirà: no, és que jo no necessito cap objectiu. És el fet de ser-hi, és a dir, lliguem amb la frase d'en Mallory, perquè estan allà, no necessites...
Perquè fins a quin punt tot això està donant una visió més o menys distorsionada o no adequada al que hauria de ser essencial
El que més por em fa és la visió de la imatge de facilitat que pot donar de tot plegat. És a dir, tu veus en Kilian Jornet fent amb 10 hores la travessa des de Cormaiera a Chamonix i dona una sensació, i pujant pel Mont Blanc, i veure, jo crec que sí, a veure, té molt mèrit per ell. El que passa és que això, és que no sé com extrapolar-ho amb una altra cosa de la vida que la gent se'n pugui fer càrrec, però és que és molt difícil. És molt difícil perquè, clar, i aleshores dona una certa sensació de que gairebé és fàcil fer aquestes coses, i no ho és. I aquest senyor és un senyor que és un prodigi de la natura, que està extremadament entrenat, que té unes qualitats excepcionals, etc, etc. I per tant, doncs, la imatge que ens dona no és
o que es pot percebre una imatge equivocada del que és aquest esforç personal.
Correcte. I dels riscos que comporta,
etc.
Que s'ha de conèixer molt l'entorn, que la muntanya és un lloc molt perillós. I per tant, doncs, clar, el que més por fa és que hi hagi una certa sensació de que acostar-se a la muntanya és una cosa senzilla. De fet, i a nosaltres al centre també ens hi vam trobar fa temps.
És que anava a preguntar per això. Els centres han d'assumir una determinada responsabilitat vers els seus associats?
Sí, el rol d'ensenyar a la gent el que és la muntanya. Clar, evidentment no pots prohibir a ningú. De fet, el més fàcil. Anar a la muntanya és la cosa més fàcil del món. Tu agafes el cotxe, o el tren, o el que sigui, o comences a caminar. Però bé, si vols anar al Pirineu, agafes un mitjà de transport, plantes al Pirineu i comences a caminar. No trobaràs ningú que et digui, no, escolti, per aquí...
Sí, ni una tanca que et digui no passi. No,
tu pots pujar a la muntanya. Ara, si estàs enmig d'una tempesta, o si t'enfiles per un lloc que després no saps baixar, clar, diguem que cadascú ha de ser conscient de les seves limitacions, i només és a partir de la consciència de les limitacions que tens tu mateix doncs la responsabilitat sobre el que estàs...
Això és un coneixement bastant interioritzat o no?
Sempre ho havia estat bastant, i de fet els centres havien fet sempre aquesta campanya, i és el que ara anava a explicar. De fet, fa uns anys es va posar molt de moda el tema de la llista dels 3.000. Hi havia un senyor aragonès que es deia Juan Buise se li va ficar al cap de fer una llista dels 3.000 del Pirineu, i aleshores li en van sortir, em sembla que eren 212.
I els volia fer tots?
No, només ell va fer la llista.
Ell va fer la llista.
Va fer un llibre, i de fet molts muntanyers el tenim a casa, jo el tinc, els 3.000 del Pirineu. Aleshores t'explica fins i tot la proposta de com fer-los en menys dies possibles, i per fer la llista sencera.
D'acord.
Clar.
És a dir, que posava sobre la taula un caramel,
sí,
diguem-ne, obert a la competició que cadascú vulgui establir amb ell mateix o amb els altres.
Això què va fer? Va posar de moda els 3.000. Clar, abans la gent només anava a la Neto. Ara, després la gent va passar a voler... Bueno, la Neto i la Pica, si vols. I com a molt el Puigmal, però el Puigmal és un 2.900. Però bé, com el Puigmal també és una cosa... Però
representativa. Bé,
doncs ja, després, bueno, la Neto, però també, bueno, també hi ha el Tempestats, i també hi ha no sé, el Margalida, i també hi ha tots els altres pics de la carena de les Maladetes, o el Posets, o el que sigui. Molt bé. Llavors, si no volies trobar-te ningú en un pic, vés amb un 2.900. No trobaves mai ningú. Per què? Doncs perquè els 3.000 estaven de moda. Tu pujaves un 3.000 i sempre trobaves gent. Tu pujaves un 2.900 i no trobaves ningú. Per què? Doncs perquè aquella xifra... A veure, moltes vegades costava més pujar el 2.900. Ves el Cotiella, que és un 2.800. Si és un, si estàs 6 hores pujant-hi, no acabes mai. Però clar, com és un 2.800, no és un 3.000, la gent no hi anava.
Hi ha un fet, no sé si dir, social també, amb aquest punt de competició de jo n'he pujat tants, tot me'n queden tants,
home,
no sé què tants.
Tots, sí. Tothom va amb les medalletes posades, desenganyem-nos, això segur, i a molta gent li agrada penjar-se la medalleta. Jo n'he fet tants, jo n'he fet quants, jo em vaig fer 6 en un dia. Molt bé, fantàstic.
Té aquell punt, sí, suposo, que és propi de l'atracció per al repte, no?
Ja que no hi ha l'aspecte competitiu, algun aspecte de bé.
Sí, no, està clar, no trobaràs algú que deia, he anat a 6 restaurants avui només, no? Però en canvi sí que hi ha aquí un esperit de a veure quants podem, o en alguns casos hi pot ser.
Doncs per això, doncs a partir d'aquesta falera per fer 3.000. Clar, al centre ens vam trobar que molta gent que practicava senderisme i que sortia doncs, cada mes a la sortida que habitualment organitza en Xavi doncs, per recórrer els GRs de Catalunya, doncs, que tenien ganes d'anar a fer 3.000. Però clar, va haver aquí i va ser com a mínim interessant el procés, que la gent se n'adonés que a veure que anar un 3.000 no era anar a caminar 15 quilòmetres. No, és que jo... És que quants quilòmetres són? Bueno, doncs pujar i baixant són 8. Oh, però si jo en faig 15. No, escolti, però compte. Són 8, però són 8 que en aquests 8 puja vostè 1.100 metres de desnivell, es torna a baixar i a més a la part de dalt hi ha un tros de cresta i un tros de glacera que s'ha de travessar. Oh, és... Però llavors, clar, trobes allà...
Un cop ets dalt,
doncs que la gent llavors... Fins que no hi és no et fas càrrec, tot sigui dit, eh? Però que en el fons sí que el centre com a entitat té l'obligació de fer veure a la gent que les pròpies limitacions. Ningú és un savi sobre les seves pròpies limitacions i sempre necessites algú que t'acompanyi, que et digui doncs mira, això potser t'hauries d'entrenar una miqueta més, potser tal. Evidentment, fins i tot per fer les sortides dalt de muntanya demanem que la gent estigui federada, perquè també és un fet d'agafar consciència sobre tot plegat, perquè si no al final trobes que bé que res té valor i que per tant doncs, tothom pot fer 3.000, i aleshores passa el que passa amb aquestes entitats d'internet que no, sí, clar, una llista de 3.000 i vinga va, aneu-hi, però a veure, malauradament també hi ha molts accidents.
O sigui que la satisfacció a la muntanya es pot trobar de moltes maneres.
Sí, sens dubte. Sí. No, i compte que és molt raonable que la gent trobi la satisfacció a la muntanya competint, eh? No.
Sí, i segurament també és propi, és molt generacional, no?
Ah, també. Sens dubte. Ah. No, és molt admirable la gent que fa l'ultratrail del Mont Blanc, és molt admirable, molt. Però clar, això necessites, doncs, acostar-te a la muntanya d'una manera diferent, perquè clar, no t'acostes a la muntanya, no pares a mirar el paisatge ni veure de la cascada.
I el que suposo, Joan, és que està clar que no s'arriba allà sense haver passat per la muntanya abans.
Sens dubte.
Això està clar, no?
Sí.
D'una manera o una altra.
El que passa és que, i això és una cosa molt... Una altra anècdota. Fa anys es va posar de moda fer la marató de l'Aneto. La marató de l'Aneto era pujar l'Aneto i baixar-lo fent 42 quilòmetres. Es pujaven, feien 21 quilòmetres, no sé d'on sortien, una miqueta més avall de Benasque, pum, 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 pujaven corrent i tornaven a baixar. La van haver d'anul·lar, aquesta marató, perquè la gent anava tan poc abrigada, tan poc preparada, perquè, clar, anaven a córrer muntanya amunt, però, clar, al final va haver un dia que en una d'aquestes competicions doncs, clar, van haver d'anar a buscar no sé quants. Al final, afortunadament, no va haver cap accident greu, però clar, la Guàrdia Civil va tenir feines i treballs per poder treure aquella gent d'allà, i se'n van adonar doncs, que això no es pot fer. Per què? Doncs perquè la gent no és conscient del que va a fer allà. I això que en totes les competicions que comporten un cert risc d'alta muntanya, a totes t'obliguen a portar roba d'abric, a portar...
T'obliguen,
sí, en les llistes de... I fins i tot fan una verificació abans de sortir, de dir, escolti, què porta vostè?
No ho portes?
No, et fan ensenyar la bossa, la famosa cuita al sol, que és aquella cursa que es fa corrent des d'Àreu fins a dalt al Montexo i que has d'arribar a dalt abans que el sol s'hagi pos, etc. Per entrar al lloc de sortida hi ha tot uns controls que llavors et fan ensenyar la bossa i has de portar això, i si no ho portes no et deixen entrar i per tant no pots prendre la sortida.
De nou, per aquella qüestió de responsabilitat de cadascú,
sí,
de l'organització, del que participa a la carrera, etc.
A la majoria de gent no ens ho han de dir, el que hem de portar per pujar al cim del Montexo, però hi ha gent que sí. Ja està.
Però allò que dèiem, que és més fàcil arribar que no pas cap altra cosa, no? Qui acompanya la Junta amb en Joan Totosaus?
El vicepresident és en Robert Massana, que és el fill d'en Xavi, i de fet és l'únic sitgetà que ha coronat un 8.000. I després a partir d'aquí doncs, tenim també la Raquel Mestres, que ja va entrar a l'anterior junta, i llavors una sèrie de persones també que han volgut entrar, altres que han volgut col·laborar, però en el fons, estiguin o no a la junta, també hi ha gent que s'ha quedat, en Xavi s'ha quedat fora de la junta, però en el fons també evidentment ajudarà, perquè és ell l'ànima ara de les sortides de senderisme que es porten a terme. I a més en Robert també se n'ocupa del tema de l'espai d'escalada, el rocòdrom, que de fet no és un rocòdrom, que és un boulder, que hi ha sota del cau, al costat dels bombers, doncs, i que també està obert durant la setmana, algunes tardes a la setmana, ara demà morir, no et sé dir quines, però també tenen una sèrie d'associats, i associats no només de Sitges, sinó de la comarca, que doncs aprofiten i van practicant també l'entrenament a l'escalada, perquè clar, l'escalada és una cosa que necessita entrenament setmanal, sobretot la gent que vol dedicar-se a fer un determinat nivell, perquè és que si no, no poden tenir el nivell suficient com per enfrontar-se als reptes del cap de setmana.
Objectius immediats?
Doncs continuar endavant, per una banda, amb el que ja estàvem fent des de la caminada fins a les sortides de senderisme, i per altra banda, doncs, obrir-nos a tota aquesta nova vessant. Ara, per exemple, s'ha creat un grup de curses de muntanya també, doncs, que volen...
Directament així, una secció de curses de muntanya.
Un grup de curses de muntanya. De fet jo soc membre d'aquest grup, no perquè... Però de tant en tant participes en alguna cursa de muntanya, i per tant, doncs, està bé que la gent que està al centre, al voltant del món de les curses de muntanya, doncs, que pugui també coordinar-se, i per tant, doncs, no és una secció exactament, però sí que és un grup que es coordina. I bé, continuar mantenint el tema del rocòdrom, a veure, perquè el rocòdrom també tenim molts problemes, hi ha gotires quan plou, etc, i això també, doncs, és una feina que s'ha d'anar treballant amb l'Ajuntament, i per altra banda, doncs, totes les altres activitats, obrir-nos en aquest grup de gent jove, doncs, renovar la web, etc, tot allò de feines, gairebé de propostes per l'any nou, doncs, que et fas, moltes vegades com a persona, doncs, també ens l'hem fet com a entitat.
Aquestes noves activitats seran les que faran créixer el centre?
Bé, no, tampoc és que sigui un interès de créixer, l'interès és que la gent que tingui ganes de fer muntanya pugui acostar-se al centre excursionista, i ja està, simplement és això.
Són les 12, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Sort en el futur, demà hi tornem, demà amb la regidora Vinya Lluís, continuarem en la nostra habitual roda de portaveus. Que passin un molt bon dia, adeu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.